Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí, us informa Júlia Julve. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareix d'aquí una hora, serà a partir de les 12 del migdia, i previsiblement decretarà l'emergència per sequera a Barcelona, Girona i 200 municipis més, una mesura que afectarà 6 milions d'habitants que hauran de limitar el consum d'aigua a 200 litres per habitant i dia. Sobre aquest límit n'ha parlat el president de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Marc Oliva creu que no és just posar un topall d'aigua a tothom, ja que cadascú té un consum d'aigua diferent. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
L'ús domèstic, normalment amb valors que estiguin al voltant de 100 litres per persona i dia, és suficient. És el que marca l'Organització Mundial de la Salut com l'estàndard d'aigua necessària per persona i dia per viure amb una certa qualitat de vida. Però clar, quan anem a usos més industrials, en el que potser hi ha usos intensius d'aigua, és probable que 200 sigui poc.
Oliva també creu que la situació de sequera anirà pitjor i per això l'increment del preu de l'aigua serà, diu, inevitable. Més qüestions. La conferència episcopal ratificarà tot el pla de reparació a les víctimes d'abusos sexuals a partir del mes de març. Ho faran l'assemblea plenària, que haurà d'aprovar la posada en marxa de dues comissions que valoraran i mesuraran aquestes reparacions. Així ho ha aprovat aquesta setmana la comissió permanent de la conferència episcopal. Ho ha explicat el secretari general de la conferència episcopal, Francisco César García Magán.
Esa reparación económica para todos los para quienes las pidan, bueno, pues serán efectivas en el estudio que caso por caso hará esa Comisión Nacional de Arbitraje según le vayan presentando las comisiones de protección al menor diocesanas. O sea, las comisiones de protección al menor diocesana, cuando la víctima pida esa reparación económica que no es susceptible de que se realice por sentencia judicial, entonces estudia y estudiará y se efectuará.
García Magán també ha explicat que l'auditoria encarregada al bufet d'advocats Cremades Calvó Sotelo ha costat 1.225.000 euros. D'altra banda, tots els membres de la comissió permanent han aprovat una nota on donen el seu suport unànime al papa Francesc després de la fidúcia súplica publicada el mes de gener, on el Sant Pare defensava la benedicció de les parelles homosexuals. Més qüestions en clau política catalana. Avui hem sabut que l'exconseller de l'Interior, Miquel Samper, es dona de baixa de Junts per Catalunya per discrepàncies, diu, amb el partit. Tot plegat arran de les últimes decisions que han pres els de Puigdemont. L'anunci es produeix, de fet, només dos dies després que els independentistes votessin no a l'amnistia al Congrés dels Diputats i que, per tant, en congelessin la seva aprovació. La presidenta del partit, Laura Borràs, ha estat de les primeres a reaccionar. En una entrevista a la cadena SER ha dit que es tracta d'una decisió personal i que, per tant, cal respectar-la. Borràs també ha dit que en els últims mesos ha estat parlant amb Samper sovint de moltes altres qüestions. Ara són les 11:03. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Luka Modric no renovarà amb el Real Madrid, segons ha pogut saber la cadena SER ara fa uns minuts. Fonts consultades per la ràdio justifiquen que el jugador ara per ara està jugant més del previst per les lesions d'alguns dels futbolistes joves de l'equip. El club i Ancelotti apostarien més aviat per Valverde, Bellingham i Camavinga i menys per Modric o Kos. La cadena explica que, tot i que a l'entrenador li agrada molt com juguen, el cert és que cada vegada juga menys com a titular. Les mateixes fonts expliquen que Modric és conscient de la situació i que el seu paper a la plantilla, ara per ara, ja és secundari. Algunes veus apunten que les seves possibles sortides passarien des d'anar a l'Aràbia Saudita fins i tot a retirar-se després de jugar l'Eurocopa a Croàcia. I Hamilton, d'altra banda, podria ser pilot de Ferrari, això a partir de l'any 2025. Segons avança el diari, s'estan acabant d'ultimar els últims serrells del que seria un dels grans fitxatges, de fet, dels últims anys a la Fórmula 1. Aquest moviment podria provocar la sortida del pilot espanyol Carlos Sainz a l'escuderia italiana, que fa tot just unes setmanes, de fet, va mostrar la voluntat de voler renovar amb Ferrari. Segons el mateix diari, les possibles destinacions de Sainz passarien per Audi, Aston Martin o la pròpia també Mercedes. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà el punt de les 12 del migdia, com els avançàvem en aquest butlletí informatiu, pendents també de la compareixença d'aquí una hora del president de la Generalitat, Pere Aragonès, on previsiblement decretarà l'emergència per sequera a Barcelona, Girona i 200 municipis més, una mesura que afectarà 6 milions d'habitants que, com dèiem, hauran de limitar el consum d'aigua a 200 litres per habitant IDI. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Tot seguit us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Set minuts que passen de les 11 del matí. Voronkova.
Hola.
Què tal?
Molt bé,
com
Joan.
Estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Com estàs? Avui estic molt contenta, perquè porto companyia.
Jo ho veig.
Sí, ho veus?
Els oients no.
No ho veuen, però poden percebre un ambient especial,
segur.
Oi, a les freqüències.
Segur.
És que portem convidat de luxe.
De luxíssim.
Però bueno, primer t'explico el perquè.
Va.
Vale? I després el presentem com Déu mana, que s'ho mereix.
Sí.
D'acord? Mira, com ja vam parlar fa un temps en aquest programa, no només coneixem i ens apropem a la història de l'òpera, la lírica, compositors... No, no, no. També volem colar-nos entre caixes perquè, doncs, per treure-li xitxa a l'assumpto, eh? Per esbrinar els misteris, els trucs, els secrets... Vaja, que com funciona la cosa pels dintre,
sí.
I desmuntem un parell de mites, que sempre ens agrada.
Està molt bé, això.
Correcte? Vale, doncs, avui és un dia d'aquests que fem una mica d'autòpsia i vamos a ver les entranyes de la lírica. I conèixer-la millor per dins. I, per fer-ho, he portat la figura per excel·lència de l'òpera. Aquella... que tothom m'espera,
sí.
Que molts admiren i diuen, oh, Dios mío, yo quiero ser esta persona, correcte? És aquella figura que, a més d'admirar-la, la mirem amb lupa i la critiquem perquè som unes arpies. Ja sabeu més o menys... Sí.
És veritat, l'admirem i la critiquem a part igual,
Sí, correcte, correcte.
Som...
És la figura de l'òpera de qui més vegades he sentit entre el públic dir, a veure si arriba... A veure si arriba, a veure si pot, a veure si pot. Ai, Manel, que no arriba. Això ha passat, això ha passat. Així que, sí.
Manels de Catalunya interpel·lats ara mateix.
Bueno,
tota la raó, tota la raó. Sí.
Així que sí, són per una banda els que reben les més immenses ovacions i per l'altra les escridassades més bèsties. I sí, a vegades surt aquesta persona i sembla que estiguem en un concert d'escac i jo penso, por favor, que les quiten les letrones a los Manels de primera fila.
Sí, sisplau.
Gràcies.
Sí.
Així que, efectivament, avui parlem de tenors.
Sempre em fas la punyeta amb aquesta,
Que arribarà, Joan? Que arribarà la nota final? Sí, que arribarà?
Tots hi arriben.
Bueno.
Tots els grans.
Tot el món tiene un mal dia, Escolta'm. Bueno, va. Com dèiem, avui parlem de tenors, d'aquesta emoció, d'aquesta cosa tan bèstia, i per fer-ho us he portat un convidat de super mega luxe, que a part de ser amic, perquè sí, és amigo, a quien vamos a enganyar, doncs és un company de bastant llarga trajectòria, eh? Hem treballat molt junts, hem compartit produccions de tota mena, en teatres, en escenaris, en espais random, perquè l'art és així.
Veus?
O sigui, si una persona ha estat en espais raros és aquest home, no passa res. I perquè penso que què millor que, parlant de tenors, doncs tenir un tenor de primera categoria, perquè avui us porto un gran cantant, un tenor excepcional i molt millor persona, que collons, Facundo Muñoz. Hola, què tal?
Hola, Facundo, què tal? Bienvenido.
Gracias.
Bueno, estàs preparat?
Siempre.
Siempre. Veus? Aquesta és l'actitud.
Ara.
Sí, sí. Tens moltes coses per explicar-nos dels tenors i d'aquest escrutini al que us sometem, l'espectador. És cert el que hem dit?
Haré lo posible.
Sou dels més admirats i els més criticats a la vegada?
Yo creo que si hablamos de lo que implica la voz, o sea, no el nombre, no la categoría en la que se implica, sino simplemente lo vocal, sí.
Sí.
Sí, y es un sí...
Rotundo. ¿Eh?
Rotundo, no hay otra, sí. Sí.
És que l'espectador és boig a vegades, eh? Surt el tenor i ja s'anarà... I sent el... Dius, mare Déu, senyor, podeu parar i gaudir a vegades? Bueno, doncs, en fi... Bueno, va, comencem pel principi. Va, us sembla bé? Per als espectadors més nyubis, perquè sapiguem de què estem parlant, vale? A què es refereix la paraula tenor? Com ja vam esclarir, mezzo-soprano no és una soprano a medies, eh? Perquè això ha passat, doncs...
Això ha passat, eh?
És que això ha passat, eh? S'havia d'aclarir.
Sí, sí, sí.
És que em van preguntar quanto le queda para ser soprano.
Bueno,
¿sí?
Digo, he conocido gente que me dice, yo soy barítono, aún no llego a tenor. Entonces, es
claro, aún no llego a
tenor.
Bueno, sí, sí. Qué bonito la cosa. Bueno, cuestión.
¿No les dices suerte?
Suerte, haber estudiado. Bueno, què dèiem? Paraula tenor es refereix al registre agut de la veu masculina. Una senyora no és tenor, és soprano, ¿vale? Esclarim-ho bé. Aleshores, per a aquells que estiguin peix, anem a fer una classificació per tenir-ho tots i tot clar. La classificació va de veu més aguda a més greu, i així tenim el tenor, el baríton i el baix, d'acord? Resum, si tu ets un home i tens la veu aguda, ets tenor. Si la tens una mica més greu, ets baríton, i si encara la tens més greu, ets un baix, d'acord? Si ets dona, no ets tot això, d'acord? Series soprano, mezzo-soprano o contralto. I atenció, perquè això ho som tots, vale? No és un don divino de Dios. Aquesta catalogació només es refereix a quin és el teu registre en quant agut o greu sigui el to de veu. D'acord? Ho tenim tots clar.
Això és biològic, diguem-ho així. No?
Després ho pots treballar, ho pots exercitar, però és diferent si jo parlés així.
Vale.
Vale? I aquestes són les classificacions. No t'hi anem més. Vale? D'acord. Anem per principi, perquè a mi això m'agrada, a l'etimologia. La paraula tenor ve del llatí tenere. Tu sabies això, Facundo? Sí, claro, eres tenor, com que no vas a saber tu. I què vol dir sostenir? Diu, sostenir una pedra sobre el cap? No, no. Parlem bé. Això ve de la música antiga, entre 1250 i 1500, aproximadament, que el tenor el que havia de fer era sostenir la melodia. Vale? Ara això ens sona abstracte, però ja ho entendreu.
Val.
Mentre la resta de cantants anaven cantant de forma melismàtica, que vol dir fer un munt de notes en una sola síl·laba, el tenor feia la melodia cantant una síl·laba per cada nota.
Val.
Ara l'oient està dient, con lo bien que m'has explicat los registros, ¿a qué te refieres Maripuri con los melismes?
Jo t'he entès.
Però, posem-ho perquè ho entenguem. Mira, val. escoltem això. Es sentiu aquest... Vale, això és cantar de forma melismàtica, que és el que passaria en el flamenc. I escoltem que hi ha una persona fent totes les síl·labes, bueno, unes quantes. Vale?
Ara fotré la pota jo, és el més dies, això?
Sí.
Val.
Molt bé. S'entén ara, jo crec? El que és el melisme,
sí,
és
l'altre. Sí.
I l'altre va cantant-te tus coses.
Sí.
Però, atenció... Sus coses, bueno, perquè ens entenguem de què va. Així que què passa? Això és l'etimologia. Però lluny d'això, evidentment, estem evolucionant. I en què es converteix en tenor? Pues en el gran dios de l'òpera, en l'autèntic protagonista de tot arreu. I, per entendre això, hem d'entendre que dins d'aquest tenor existeixen més subcategories.
Ep.
Vale? I això és important. Per què és important? Perquè són tipus de veu diferents. Ni millors ni pitjors. Eh? Nadie es mezzo soprano para llegar a ser soprano. Pues això és lo mateix. Tenim, per exemple, si tu tens una veu àgil, petiteta, lleugera, i pots fer els ja famosíssims en aquest programa, els gorgoritos.
Home, sí, clàssic. Home,
que amamos.
Sí.
O dit correctament, coloratura, perquè ja està. Mira, ja tengo un tenor clavando su mirada en mi sien a punto de asesinarme. Doncs en aquest cas series un tenor lleuger,
val.
Vale? Que pots fer aquestes meravelles de ui, igual, que no sabem fer nosaltres.
Sí.
Vale. Però si pel contrari el teu fort no són els coloratura, que no gorgoritos, coloratura, però tens uns aguts potents, càlids, amb bon volum i força, seràs un tenor líric.
Val.
D'acord? I per últim, si la teva força resideix en tenir un grandíssim volum de veu, amb molta potència, tant pels aguts, però sobretot pels registres més greus, seràs un tenor dramàtic, que seria la voz de flaquita a margordita a obesa mòrbida.
Val.
Más o menos, nadie es obeso mórbido, però crec que s'entén. Vale? I atenció, que aquí dins ja tenim mil subcategories més, ¿vale? Perquè tenim el lírico lleuger, que combina gorgorito amb potència, el lírico espinto, que té tanta força i volum que et despentina amb els aguts, saps? Aquella gent que dius necessito un peine després de l'hora.
Sí.
Vale, pues això seria un espinto. Després tenim el Helden tenor, que té resistència, el tenor rossinià, el tenor mozartià... I no acabamos.
Per entendre'ns, eh?
Sí.
I tenir algú que tots tenim al cap. Pavarotti seria un tenor líric espinto?
Espérate, Puri. És que t'has avançat.
Ah.
És que t'has avançat, Puri.
Ja saps que no em llegeixo
Puri,
mai el guió.
T'has... No, clar.
Anirem a parlar-hi després.
No, perquè et dic... Sí, no, perquè et dic això.
Val.
Tot això són categories per definir-se, per referir-se a un estil, a una forma de cantar, a un to, a un registre. Però és que cada veu és un món. Cada compositor és un món.
Val.
I a més, que tu comencis com a lleuger no implica que no acabis com a dramàtic.
Val.
És a dir, tu pots anar... I ara ens ho explicarà molt millor el Facundo. Tu pots anar explorant la teva veu, tu pots anar buscant nous recursos, l'edat influeix, el compositor influeix, la teva tècnica vocal influeix, i això ens ho explicarà ell molt millor.
Per tant,
tot això són categories per parlar d'un estil, per parlar d'una forma de cantar. Uh-huh. Però tu pots anar transitant al llarg de la teva carrera.
Deixa'm avançar un segon, eh?
Sí.
Per tant, Facundo, jo de baríton a tenor és evident que no puc passar, però dins de tenor, en aquestes subcategories sí puc anar... ¿Vehiculando una a la otra?
A ver, digamos que las categorías de voces no solamente... O sea, no responden simplemente a la extensión vocal.
Uh-huh.
Es decir, hay barítonos que tienen voces que son prácticamente tenoriles.
Uh-huh.
Pero son barítonos, tienen el timbre, el grano de la voz, el sonido, se distingue porque... cambia ese color. Es decir, no depende de la extensión vocal.
Vale.
Dentro de un tenor, tampoco depende solo de la extensión vocal, sino, cuando hablamos de registros, hablamos de dónde esa voz tiene el potencial sonoro, tímbrico, expresivo, y sobre todo, el patos de la voz. ¿Qué es el patos de la voz? Ese desahogo, esa explosión con la cual uno se identifica y se emociona.
Vale.
Que no necesariamente tiene que ver con lo dramático. O sea, el patos de la voz de un tenor ligero no es específicamente el drama, sino el brillo, el brío, la agilidad, ¿no? Esa luminosidad. Entonces, hoy en día... Esta cosa de que el tenor ligero puede cantar a un papel lírico, no quiere decir que no lo pueda hacer por una cuestión de extensión, pero no necesariamente tiene el patos necesario para hacerlo.
Vale.
Al revés, si yo soy un tenor dramático y tengo que cantar a Rossini, lo voy a tener complicado, pero eso sí por una cuestión de extensión y de altura. Ahora, al revés, no. Entonces, hoy en día también hay un poco... se mezclan un poco esos límites, sobre todo porque en la época dorada de la lírica los tenores, por ejemplo, cantaban un repertorio muy amplio, pero porque lo cantaban bien. O sea, sabían abordarlo. Entonces, hoy en día, porque ahí en esa época se podía hacer, hoy también, y por ahí navegamos un poco en un terreno un poco pantanoso, digamos, ¿no?
Maria, de seguida...
És que per això et deia, és que és tot completament relatiu.
Exacte. Mm-hmm.
És tot superrelatiu.
Exacte.
I si parlem, per exemple, de Juan Diego Flores, ell comença com una ligereza, però ara amb els anys, de cop i volta, té una veu dramàtica i dius, què ha passat? Moltes coses. És que tot depèn. Per sort o per sort, absoluta sort, el cant no són matemàtiques pures.
És així.
I s'ha de tenir una flexibilitat. Però per tot això que estem explicant, i crec que és important aterrar-ho i que els més newbies ho entenguin. Hi ha una cosa que, mi Dios de la divulgación musical, que es Ramón Gené, que le amo y le besaría por todas partes, de cuánto lo adoro, doncs diu una cosa...
Que va rebre un premi importantíssim, sí, pel seu nou llibre.
És que és lo más, esta persona. No sé, por favor. Bueno, bueno, qüestió.
Tu ets la nostra Gené.
Ay, calla, tonto. Qüestió. Ell, per explicar tot això, diu una cosa que m'encanta, i és... Vale, parlem d'aquestes categories, sí. Que si ligero, que si dramàtic, ho diu. Aviam, tu pots anar per un camí amb una moto, pots anar per un camí amb un cotxe, amb una furgoneta i fins i tot amb un camió. Tindria cap mena de sentit comparar un camió amb una moto? Ja, no, no, perquè no és el mateix, és el que deia el Facundo. És que són estèticament diferents. Comparem-ho auditivament, perquè està molt bé que nosaltres aquí parlem. Som-hi. Però no podem comparar això, sisplau, que deia... Clar, aquesta és la veu lleugera, aquesta veu rossiniana de la que ens parlava el Facundo, que és petita, superàgil, superbrillant, impressionant, però no podem comparar amb això o altre, sisplau, posem-ho. Això continua sent un tenor, però estem parlant de quasi bé me'n vaig a un baríton. Ha deixat de ser un tenor? No, per res del món. Però, claro, ¿qué registro es? Imagina't ara que toma intentant fer... No se puede, no se puede, porque, claro, tienes una voz con sobrepeso ahí, preciosa. S'entén?
Sí.
Se sent auditivament? Es pot percebre la diferència?
Sí, 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 absolutament.
Pues ja, i podem dir que una cosa és millor que l'altra o pitjor que l'altra?
No.
Impossible, són llenguatges radicalment diferents.
Parlant de millor i pitjor, i no faré ni categories ni subcategories ni res, perquè saps que m'agrada molt l'òpera, però no hi entenc, borrall, però sí que és veritat que hi ha coses que a vegades considero injustes. Quan parlem de grans tenors del món a l'actualitat, molts coneixem Juan Diego Flores, que és qui ens portaves com a exemple avui, i pocs coneixem, poc coneixem altres personatges, com per exemple el també peruà Iván Ayllón, que és una burrada el que fa, i hi ha moltíssima gent que ara mateix està dient, bueno, aquest senyor qui és?
Però és que hi ha gent que...
Per mi és un dels millors tenors del món.
Joan, però hi ha gent que es pensa que una mezzo-soprano està en camí a ser soprano. Vull dir, jo no sé exactament... És que és clar...
No, per això estem aquí.
Ah, clar.
Saps el que vull dir?
Bueno, Facundo Muñoz, perquè tu no sabes. Però hola, què tal, esta persona?
Sabré.
I tant. I probablement l'has vist i l'has sentit al Liceu, però ara no hi caus.
Segurament.
És que és un fet.
Segurament.
Clar, bueno, la vida no és justa, no? Creo. Bueno, escolta, em perds, com sempre.
No, perquè a vegades ja saps que foto cullerada. Va.
Sí. Bueno, què dèiem? Aquest tenor, aquesta figura que tant ens agrada, que és l'heroi, que és l'antiheroi, que canten unes notes que no existeixen a la natura, i d'aquestes notes jo vull parlar. Per què? El do de pit, aquell do de pit que tant ens agrada.
Sí.
Aquella... És a dir, per mi el que em flipa dels tenors és que jo penso que una soprano, i potser m'equivoco, això és una cosa meva. Jo sento la veu d'una soprano i és una veu que puc identificar la naturalesa d'aquella persona. Quan parla, quan riu, li sento aquells aguts. De cop i volta penso que és una veu supernatural. Però em passa amb el do de... O sigui, la veu del tenor no és normal.
No.
No, és natural. O sigui, és una cosa que no sé d'on surt. I estem crec que el fet de tenir un tenor... I no sé si esteu d'acord amb mi, de on sale esa voz, no existe. Sí. Com s'arriba en aquest punt? Quina formació necessita un cantant per poder arribar a fer aquelles notes i, a més, interpretar? I, en definitiva, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llega a un escenario? ¿Y qué necesitas para estar allá dalt?
A ver, empezamos por lo que has dicho, ¿no? La voz del tenor, uso tus palabras, ¿no? La voz del tenor no es natural. Entramos también en otra definición que se puede entender de muchas maneras. O sea, la voz del tenor también es natural, porque sí, siempre sí. responde a una cuestión orgánica, que o eres tenor o no eres tenor. Lo que sí es que, a partir de lo que en la jerga del canto se dice el pasaje, la voz del tenor hay que construirla. Cosa que no pasa con el resto de las voces. Por eso también es tan compleja la voz del tenor, porque es un registro al cual hay que, quizá se podría decir como entre comillas, que hay que reforzar para que venga esa definición en la voz, ¿no? Y dentro de esto, que la nota emblemática en la cual se habla del do de pecho, uh-huh. el do de pecho. Y ahí entran las confusiones también cuando uno no profundiza sobre eso, porque uno dice el do de pecho. Claro, pero si hablamos que los agudos resuenan en la cabeza y los graves resuenan en el pecho, ¿cómo puede ser que la nota más aguda del tenor tenga que ser de pecho?
Sí, pero no te digo que es ciencia ficción bona lo del tenor.
Entonces,
es ciencia ficción que fan.
Entonces, ahí nos referimos a una cuestión técnica, que tiene que ver con una cuestión de cómo administro y cómo utilizo el recurso neumático del aire dentro del instrumento del canto, que tiene que ver con la compresión en relación a la vibración para que esa nota esté desde el pecho sonando en un do.
És que és molt fort, Joan.
Jo ja tinc dues preguntes.
Això és molt fort.
Respecte al que ens deia el Facundo. La primera és, quan, per entendre bé el que, de què estem parlant quan diem que la veu del tenor no és una veu natural, en parlàvem l'altre dia, i no era tenor, és contratenor,
sí.
amb Filip Jarowski.
Sí, quan parlàvem dels castrats.
Exacte.
I,
sí. Hi ha una cosa que em va sorprendre molt de Filip Jarowski quan el vaig escoltar cantar i quan després el vaig escoltar parlar, que és que té una veu així, com, quan parla té una veu així, no? Com molt profunda, no? I ara em passava el Facundo, no? Que quan imaginem un tenor, imaginem tessitures molt amunt, no? I ell té un bozarrón.
Bueno, però ara fa un moment, he posat el Kaufman cantant Otelo i està al límit de ser pràcticament un baríton.
Exacte. Clar. Això primera. I segona, a mi m'agradaria preguntar-li al Facundo,
dale,
perquè em ve molt de gust,
a tope.
Què se sent corporalment quan arribes a fer el do de pit? Perquè jo m'he imaginat moltes vegades una pressió agradable de pit. Però no ho sé. Evidentment que no ho sé.
Jo m'imagino a mi mateixa i no siento nada, però me quiere todo el mundo. Me aplauden, me tiran flores, es maravillosa.
En realidad es una pregunta quizá demasiado profunda la que haces, a pesar de que puede sonar simple, porque en realidad es inexplicable. Es inexplicable. Porque cuando uno está luchando con eso, es algo que te puede llegar a frustrar eternamente en un momento y luchar y no llego. Pero cuando lo que tiene que suceder se alinea y se equilibra, aquello es una explosión de algo que no existe dentro y fuera, ¿no? Es una cosa que se produce, es algo cuántico, por decirlo. Es que por eso te digo, es muy...
Es que no me extraña, es una pasada.
La primera vez que yo... Esto fue hace... Lo dejamos ahí. La primera vez que yo di un do de pecho, yo me acuerdo que estaba vocalizando, ¿no? Y me pedían, y me pedían, y yo intentaba, y no me salía. Y de pronto salió. Yo creo que estuve media hora llorando.
¡Wow!
¡Qué bestia!
¡Wow!
Porque es... O sea...
Es mágico.
Todos...
Es
magic. Hoy en día se puede hablar más libremente de que la vibración es transformadora. O sea, es transformadora. Genera algo en el ser. En el ser y en... Y el do de pecho cuando se consigue de una... Ordenando es algo mágico.
És que és una passada, però hi va haver, van fer un estudi copsant via escanent electromagnètic què passava dins del cos per poder cantar.
Boníssim.
Clar, i és una bogeria totes les funcions mentals i corporals que s'activen, només per fer una nota específica, però no només per fer la nota específica, per fer-la amb un gran volum, per fer-la de llarga durada, i va demostrar que poses el cos al límit. Per què? Perquè ja no només per fer aquella nota actives el diafragma i el pit per mobilitzar l'aire. Mm. Els pulmons es contrauen, treballes tots els músculs de la gola, la llengua s'aixeca, la laringe es tensa. O sigui, estàs amb el teu cos al límit.
Sempre ho hem dit, que són atletes.
És que és una bestiesa.
Sí.
Amb la qual cosa, quan, com deia el Facundo, quan et surt un do de pit, jo faria com ell, jo ploraria, ballaria, cantaria, no sé.
Segurament.
Però ara, perquè estem aquí, el do de pit, sisplau, si no tenim clar el do de pit, us he portat una petita selecció perquè digueu...
Oh,
sisplau, posem-les al track número 5 perquè tothom pugui tenir en ment què és un do de pit.
Quina barbaritat.
Ai, és que clar, hola, què tal? Canta esto, diu, mitja hora plorant, jo m'estaria dues hores allà.
Sí,
lo que m'ha salido, com m'ha quedat. És una bogeria.
Uau.
Sí. No, molt fort. I fixeu-vos que el do de pit no és una cosa que neix de sempre. O sigui, això és una cosa de a partir de 1813, perquè fins aquell moment es feia de cap, es feia com els feien els contratenors, un cop eliminats els castrati, i és que és una proesa. És màgia.
És
absoluta màgia. Aviam, com anem de temps, perquè jo no em vull enrotllar.
Anem bé,
fantàstic. Bueno, doncs el que jo us volia explicar és que quan apareix el do de pit va ser pràcticament per casualitat, això no sé si ho sabeu.
Epa, no.
I sí, és una història que a mi m'agrada molt explicar, perquè, bueno, recapitulem. Durant...
Ja ens trobarem.
Què volia dir?
Ja ens trobarem.
Sí, deies. Mira, vale, situem-nos any 1813. El protagonista dels escenaris que havia estat el castrat i comença a posar-se en un altre pla perquè els han abolit. Ja hem quedat que està mal. Està mal, no castremos niños, mal. Aleshores, tot això, el rol protagònic, comença a passar a les mezzosopranos i als tenors, que són els que poden assumir més o menys aquesta tècnica. I han de fer aquests dos, però no els fan de pit. Els fan de cap, ens fan amb aquests falsets. I resulta que l'any 1813, durant la representació de l'òpera Guillem Tell, de Rossini, precisament, el tenor Gilbert Dupré està assajant en el seu camerino i expliquen que de cop i volta li surt la nota amb la seva veu natural.
Que bèstia.
A lo loco, así. Jo no sé, clar, no sé què li deu passar a un tenor quan de cop i volta surt aquesta nota i és com... Oh, Dios mío. Què ha passat? No? Que pare les rotatives.
Sí.
Qüestió que ell descobreix aquest so i, evidentment, no s'hi pot estar de portar-lo a l'escena. I dius tu, buah, esto debía ser un éxito. Doncs no. Rossini ho escolta i li diu, esto no és música, això és el crit d'una gallina.
No fotis.
T'ho juro? Això, ja papers que diuen. Però què va passar? La resta de músics no n'es gusta, Rossini no n'es gusta. Però el públic va quedar, pues, despeinado.
Tu diràs.
Pues muerto en la butaca, se quedó ahí, loco, perdido, perquè allò era impressionant, no ho havien sentit. Fins i tot aquell estudi que mencionava abans, diuen que aquella veu pot arribar als 3.000 hertzos de volum. Hola, és molt loco, tio, és molt loco. Amb la qual el públic va quedar fascinat i allò es va convertir en proesa. I aquella proesa ja es va convertir en una fita pels tenors. I aquella fita, evidentment, ara mateix és un absolut imprescindible pels oients. I és que posa'm això, no ens imaginem aquesta ària sense aquest final, no podem.
Estem escoltant gravat, que estava pensant, qui hagi vist un do de pit en directe, és
Jo no, no hi ha hagut vegada que no se m'hagi posat la pell de gallina.
És una altra
Porto treballant amb el Facundo ja anys. Cada cop que ell acaba amb la bohème, cada cop que no... I empieza a... Jo estoy detrás y yo me la sé. Joan, porque yo me la sé. Yo me la sé. I jo allà... Algo me recorre el espinazo. Y, me, y lo cono... Míralo, míralo. Si, si yo sé quién es, yo me sé la... Le he dirigido yo y estic allà... Ay, ay. Prometo.
Normal.
És així. Normal. És que és així? És així, és així. Bueno, jo crec que... Sí, és veritat, aquest do de pit és brutal, és fonamental. L'única... Per què us he posat aquesta gravació? No només Rossini va pensar que allò no era necessari, Verdi també ho creia.
Ah?
I dius, això que acabem d'escoltar és de Verdi? Sí, però no ho va escriure ell. Ho va escriure... S'ho va fer el tenor. Va dir, saps què? Jo...
Ja ho faig.
Sí, jo soy Corelli i canto lo que me sale del firuliru. Però jo no m'imagino que estaria sense aquest final, la veritat. No me l'imagino. Però més enllà d'aquest do de pit, per mi... I això no sé què en penseu. Per mi, hi hagi do de pit, hi hagi do de cap... El que jo necessito és que el tenor em transmeti coses.
Absolutament.
Que m'emocioni. I no sé fins a quin punt és important o no la nota, no sé fins a quin punt és important que em despentinin o no. Perquè jo necessito fer un viatge emocional quan escolto òpera, ho hem parlat moltes vegades.
Sí.
No sé què en penseu vosaltres, però sí, per suposat, m'agradaria saber què en penses tu, Facundo. O sigui, al final, què és el que et converteix en un tenor que surt a l'escenari i connecta? És aquest do? És aquest sentiment? És la interpretació? Què és? Perquè a més han de ser uns actors... collonuts, perquè si no, no t'ho creus. No t'ho creus.
És així.
O almenys jo.
Sí, sí, sí. És així,
no sé,
és així.
Què en penses tu com a professional del sector?
A ver, primero que hay óperas que no tienen do.
Claro.
O sea, entonces ya eso, por definición, te dice que no es imprescindible. O sea, es prescindible. Hay óperas que no lo tienen
totalmente,
y que son lo que son. O sea,
maravillas. Maravillas.
Aida, de Verdi, por hablar de Verdi.
Verdi, es que Verdi no tenía dos. David.
No te hace cantar.
No quiere.
Creo que si no me equivoco es que no tiene ni siquiera un si natural. Tiene si bemoles. Muchos. Y aquello es, ¿no? O sea, eso hablando del tenor, ¿no?
Entonces,
por un lado, creo que es evidente que no es que sea imprescindible. Y por el otro lado, lo que me preguntabas, y esto ya es una cuestión... A ver, todo lo que yo estoy diciendo, en realidad, más allá de basarme en mi experiencia y todo eso, es una opinión.
Por supuesto, bueno, claro.
Y en mi opinión, lo que para mí sí es imprescindible en un cantante y en un artista de escena es la honestidad. Es decir, la perfección sí es algo que para mí puede llegar a ser relativamente imprescindible, pero para mí lo que no es imprescindible es la honestidad. La honestidad en el hacer. O sea, a veces nosotros dejamos esa honestidad por querer hacer algo perfecto y sí, gusta.
Pero no conecta.
Cosa que... Ay, ¿pero qué pasó aquí? Porque venía como sintiendo cositas y aquí, bueno, sí. Para mí la honestidad es lo básico. Porque aparte la honestidad no solamente es la honestidad con la que yo voy a hacer algo para conectar contigo, sino que es la honestidad que la voy a hacer para conectar conmigo.
Clar. I aleshores, tenint en compte això, què creus que va primer? La veu que té el personatge, la interpretació, posar la interpretació al servei de la veu al servei... Com funciona aquest procés? O per tu, des d'aquesta honestedat...
Mira...
Sé que és una pregunta una mica que va primer el huevo o la gallina, però ja que et tinc aquí...
Sí, sí, és un poco... Lo que pasa es que hay una cuestión que tiene que ver con eso de la honestidad, por lo menos para mí, y es que el tema... Por ejemplo, voy al grano. Gigli... Decía que él, cuando cantaba, no se emocionaba.
¡Ostras!
Y, sin embargo, debe haber sido uno de los tenores que más ha conmovido.
Sí, 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 sí.
¿Por qué? Porque él está en un lugar que sí está al servicio de... Entonces, yo no puedo generar en mí el efecto que yo quiero expresar afuera, ¿no? O sea, es una cosa que tiene que... se tiene que equilibrar. Porque, aparte, es eso. Si tu t'emociones, podràs cantar?
Compte amb la veu, no?
Clar.
Hay un punto, també, no? Hay un punto que tiene que ser... Y, en realidad, el que se debe o debería emocionar es el público.
Sí, sí, completament d'acord. Sí, sí. Completament.
Entonces, ahí es donde... ¿Qué?
No hay respuesta, senyoria, eh? Tu ves amb una honestedat i trobar l'equilibri, no? És una mica això. No lo tienen fácil, Joan.
No, no.
No lo tienen no fácil. Clar, així clar. Que, no sé, uau.
Wow.
Wow. Jo, per suerte, no soy tenor, eh? Estoy con... Perquè és duríssim. Bueno, ja ens anem quedant sense temps, però crec que l'oient s'ha fet una idea bastant fidedigna de que és un tenor, dels reptes als que s'enfronta. Crec que ens ho pensarem molt més bé abans de dir-li al Manel a veure si arriba. Eh?
Estic molt d'acord amb
Espero
això.
Espero haver demostrat això.
Escolta, marxem, però amb un tenor?
Hombre, pero por supuesto. I amb un tema que a tu t'agrada molt.
M'agrada molt.
Sí, que te divierte mucho.
Broncova, gràcies, eh?
Moltes gràcies Segundo. A vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Hasta la próxima.
La donna è mobile, qual più male vento, punta l'accento e di pensiero, sempre una mobile, nel quadro viso, pianto e riso, e menzognero. Affida chi ne confida, ma il cauto il core, pur mai non sentisi felice a pieno, di su quel seno non vive amore. La donna è mobile, qual più valento, muta la cena, dove il pensier.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. She's a killer, queen, got body jealousy, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try?
She never kept the same address. 2 minutes i arribem a 3:15 del matí. Mireu, aquests dies el Teatre Acadèmia de Barcelona s'hi està representant una divertidíssima farsa sobre un dels escàndols més descarats de tota la història. L'espectacle es diu El collar de la reina i explica l'espurna que va provocar l'esclat de la Revolució Francesa i l'inici d'una nova època. Quins són els ingredients bàsics d'aquesta història? El collar més valuós de tots els temps, uns joiers que han sigut estafats i una festa que acaba en un escàndol nacional. Com us podeu imaginar, una obra de teatre molt i molt i molt entretinguda i molt divertida. Avui a la caravana, però, tenim el plaer de saludar els protagonistes d'aquesta història, com són la Marta Pérez i l'Arnau Puig. Marta, Arnau, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser
amb
nosaltres.
Bon dia. Moltes gràcies.
Escolta, com esteu? Que fa uns dies ja veu estrenar l'obra a l'Acadèmia. Com està anant tot plegat?
Molt bé.
Molt bé, molt bé. Tenim molta gent cada dia, sortim contents.
Sí, la veritat és que molt bé. I, a més, per nosaltres ara estem trobant també... És una comèdia, molt comèdia, per tant, ens faltava aquest quart element, que és el públic, i aquests primers dies ho vas tastant i vas incloent aquest element, no? I això és molt xulo, no? Uh-huh. És el que et falta per acabar d'arrodonir l'obra.
Clar, i el treball de la Marta el conec una mica més, em perdonaràs, Arnau?
Sí, sí.
és molt evident el per què. Marta, tu aquest personatge et permet treure molt més el clown que ja havíem vist?
Que ja havíem vist?
No?
És que ja l'havíem vist.
Tu sempre has fet molt molta comèdia.
Sí, sí,
però jo
sí,
crec
sí.
que en aquesta...
Toquem una mica més clown,
hi ha,
no?
Hi ha molt més clown.
Sí.
Pot ser?
Sí, sí, sí. És possible. I... Sí, per mi era aquest una miqueta més el repte, no? I la cosa diferencial i un dels elements que també em va encuriosir, no? I animar a embrancar-me amb aquest projecte, no? Mm.
Arnau, havíeu treballat junts ja?
No.
Ho dic perquè ahir, jo ahir la vaig anar a veure, per ser el Teatre Planíssim, que com estan els temps del teatre, és dificilíssim.
Sí,
toquem fusta.
Sí, 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 sí.
Però ho deia perquè ahir sí que veia una sintonia de l'escenari brutal entre tots dos, no? I crec que és necessària per una obra com aquesta.
Sí, molt.
Sí.
Jo, de veritat, vull dir que he treballat amb... No el coneixia, jo tampoc, i per mi va ser una gran sorpresa. L'Arnau té, això jo m'ho dic ara en moltes entrevistes, però és que és veritat, la comèdia a l'ADN, i clar, ja parteixes d'un lloc que si no és molt difícil treballar, i més aquest tipus de producte, no?, per dir alguna cosa. Aleshores, amb ell ja, això ja ho teníem, i llavors, a partir d'aquí, ja estrenar des d'un altre lloc. I és un plaer.
Ha de ser molt difícil fer aquesta obra si no t'entens amb la persona, perquè passen mil coses, ens ajudem en escena,
sí,
canvis
sí,
superràpids, que depens d'una frase estirada o no, i t'has d'entendre.
Sí. És rellotgeria. Saps? Ens ha costat molt tota la part del darrere. Molt més que la del davant, no? Curiosament. Que a vegades et fa com ràbia perquè dius, ostres, a veure! Però clar, en aquest cas, era bàsic que el darrere funcioni com un rellotge, perquè si no, el davant no funciona.
El darrere ens referim als múltiples canvis i agafar elements i vinga i girar coses que passen en escena.
Que està molt bé que es vegin certes coses.
Sí
això
no vull explicar res, però està molt bé que es vegin certes coses.
No, clar, hi ha un moment que dius, va, no? Te pots amagar, el que és obvi.
Escolta, m'intentava explicar-ho abans. Si venim a veure el Collar de la Reina, quina història veurem?
Veurem una història real. Veurem una història real, com tu has dit, en què s'explica un escàndol que d'alguna manera, és la gota que colmó el vaso, no? que anys, un parell d'anys després, va propiciar la Revolució Francesa. Veurem personatges que són molt intel·ligents i astuts i que s'aprofiten d'alguns que no ho són tant. Veurem estratègies, i també veurem picades d'ullet a la realitat. Picades d'ullet a la realitat, perquè en diem bastantes. Algunes són molt evidents i d'altres només per molt, molt perspicaços.
L'humor ha de tenir aquest puntet també de... I ho dic per això que ens deies ara, Arnau, d'aquestes gotetes d'actualitat. L'humor també ha de tenir aquest puntet de mala llet cap a la pròpia revisió com a societat?
Home, l'ha de tenir, no? Això depèn,
sí, clar,
si
depèn.
Vols que el tingui, però per mi l'ha de tenir.
Val.
Sí. Una miqueta de, ostres, un punyalet, jo crec que sí, que hi ha d'haver, i n'hi ha alguns, Sí.
Ho deixeu molt clar des de l'inici de l'obra. És una història totalment real. Jo quan vaig sortir ahir de veure l'espectacle, vaig buscar-ho, perquè no m'ho creia.
Bé.
Aquest és l'objectiu.
Vaig dir, això no pot haver passat de veritat. I, evidentment, ha passat de veritat.
Sí, sí, sí,
sembla que va escriure, fins i tot vaig trobar que va escriure alguna cosa Alejandro Dumas sobre tot això.
Sí, senyor.
Vosaltres coneixíeu tot això abans de fer l'obra, aquesta obra?
No. Jo, ell sí. Però jo, com m'ho van proposar, justament... Vaig pensar que era exagerada la història una mica massa. Vaig pensar, quin embolic, més embolicat, no podríem fer més. Però clar, llavors ells em van dir, no, és que és tot real. I vaig dir, això encara m'agrada més, saps? No? Perquè, home, és un plus, no?
Sí, sí.
I realment vaig fer això, vaig començar a buscar, em van passar un llibre de l'autor del
Stephen
Fry,
de Maria Antonieta.
De Maria Antonieta, que es veu que ha sigut, a més a més, un best-seller, no? I em van passar el llibre, que hi ha un capítol que és El Collar de la Reina. I l'Arnau, l'Adrià, l'Adrià Obert, el director, em va dir, llegeix-te almenys aquest capítol perquè sàpigues. I tu, vaig llegir-me el capítol i després vaig dir, vaig a començar. Superinteressant tota la història, perquè a més parla del collar, de tota la història de Maria Antonieta, no? Però, clar, al·lucines, no? Sí, va passar.
I a base de recerca hi ha moltes versions de la història, sí. No? I a base de recerca hem anat trobant nous elements que hem afegit. Per exemple, hi ha un personatge que sembla absolutament exageradíssim, que és el Cagliostro, l'alquimista, i és que també existeix.
I és, també?
Sí, també va existir. Uau. I té una vida personal increïble. Sí.
Com per fer-ne una pel·lícula.
Sí, com per fer-ne una pel·lícula.
Que bèstia. Com que la Marta ens ho deia, deixeu-m'ho dir, també direcció d'Adrià Obert i de Carla Coll, dramatúrgia de Ricard Ferrer i Arnau Puig, com ha estat treballar amb tots ells?
Bueno. Bé, no? Vull dir, ha sigut un treball molt d'equip, justament. El Ricard potser va fer més la primera part amb l'Arnau, no? Que van fer la primera, diguem, versió
sí.
Així completa. Després, la trobada amb la Carla Coll i l'Adrià, doncs, bueno, fantàstic, no? Ha sigut la seva aportació. A més, la Carla, que tampoc estava més com d'ajudant de direcció, però la veritat és que les seves aportacions han sigut estupendíssimes.
Sí.
Ha sigut de gran ajut i molt important. Jo crec que s'ha fet un molt bon treball d'equip, perquè després tots anàvem aportant coses, perquè és un text... Com que és un text escrit per això, està viu. Llavors, aquestes coses doncs, van canviant, no?, a mesura que vas assajant. Inclús hem tret escenes senceres que estaven assajades.
Uau. Sí.
Perquè pel bé de la funció, dius, això aquí no tira, no? Llavors s'has de sacrificar. A vegades les escenes que t'agraden molt s'han de sacrificar. O acabes posant, expliques això amb una frase que la col·loques, saps? Vas fent tot aquest encaix que, bueno, té una part que també és divertida, aquest collage, no? Arriba sempre molt... molt és més estressant, no?
La veritat és que ha estat un plaer tenir la Marta a l'equip i que ella, amb els seus coneixements de comèdia, digués, mireu, jo tinc la sensació que aquesta escena doncs provoca una baixada de tensió, millor que la canviem, sintetitzem amb una frase, i té com una visió molt clínica del text. I això ha estat molt interessant, perquè, com diu ella, fins l'últim dia el text ha anat modificant. De fet, cada dia encara es va modificant alguns serrells, algunes frases de... Això no acaba de lliscar.
Encara estàvem pensant... Sí. Ara li deia, escolta, qui vols dir que això... Vull dir que estem en ello.
Hi ha una cosa que m'agrada molt parlar amb els actors i les actrius d'aquest país, i és que nosaltres hi diem actuar, i mentre nosaltres li diem actuar, a França li diuen jouer.
Sí, senyor.
Ja que parlem d'una obra que es vincula a França, doncs mai millor dit, no? I em dóna la sensació que vosaltres jugueu molt dins d'aquesta obra.
És que tens tota la raó.
És així?
Aquí, en aquest cas, és més jouer que mai, no?
Sí. Vull dir
que...
De fet, és veniu a veure com juguem i jugueu amb nosaltres. Aquí
absolutament.
Seria, perquè sí. D'alguna manera, ja des de l'inici, no?, que diem en un moment de... Estàs a punt, estem a punt, comencem l'espectacle amb vosaltres, públic, i anem a explicar-vos una història amb molts personatges i molt enredada, i som dos, per tant, ens heu d'ajudar.
Ho dic de memòria, eh? Sou dos fent 11 personatges?
Sí.
Sí.
En quin moment us passa pel cap fer 11 personatges, dues persones?
No, ja va haver un moment que vaig dir, no podré. No.
Si pots, Marta, si pots, i de quina manera pots.
Tanta velocitat i... Fins que ja tenim una edat, i deia, hòstia...
Que són 11 personatges, a més, rapidíssim tot.
Sí.
I no són que apareixen un i ja no torna a aparèixer, sinó que normalment tornen a aparèixer i tornen a aparèixer.
Sí.
És una bogeria, però clar, és que s'ha d'explicar la història i s'havia d'explicar...
Home, de fet, és la gràcia, sí. No, també, de fer-ho així, no? De la dificultat n'ha sortit l'emotiv de l'espectacle, no?
I l'escena final és el màxim...
Rezar
el rizo d'aquest...
És magnífic.
D'aquest canviar de personatges, no?, que ja és... Vinga, va.
Que jo crec que és on s'evidencia el joc amb l'espectador, no?
Sí.
Amb allò que és el teatre, que és tan màgic de... És... T'expliquem una veritat dins de la mentida. Tots sabem que és una farsa, no? A mi m'agrada molt la paraula farsa. Tots sabem que és una farsa i juguem amb aquesta farsa.
I com tu deies, d'alguna manera, que en la farsa normalment hi ha un taló que amaga el que hi ha darrere, nosaltres el que fem, ja veurà l'espectador, però és que volem que vegin què passa darrere.
I més enllà del collar de la reina, dels seus personatges, que es tracten temes importantíssims com el poder, una societat en crisi, la corrupció...
Tot en sona.
Sí, i tot això no queda tan lluny, no?
No.
Exacte, sistemes opacs on no està la cosa transparent, doncs afavoreix que els astuts, que qui té privilegis, doncs n'abusin. I això ha passat sempre i s'ha de denunciar.
Segueix passant.
Sí, sí.
I segueix passant. Escolta, esteu al Teatre Acadèmia fins al 18 de febrer.
Una setmana més i tot.
Ah, mira
sí.
Que bé.
Sí, fins al 26.
Fins al 25.
Fins al 26, sí.
Sí.
26 de febrer. I després? Sí.
Després, doncs, anirem...
Els bolos que
puguem. A bolos de pobles, sí? Que això ho volem que ho vegi tota Catalunya.
Esperem que ho vegi
tot. I part tot. De l'estranger, si volen, que anem a França.
Home, a tant,
no?
I tant.
De fet, no?
Et diré un secret.
Seria molt xula que es fes a França, aquesta.
Oh, un secret.
Estaria molt bé, tu. A veure.
El títol,
o si jo.
El títol de l'obra
sí.
Està posat expressament perquè pugui ser en català i castellà. Ahí lo dejo.
Ah!
El collar de la reina.
Ui, no,
el...
no
què et sembla? Una estratègia de màrqueting.
És brutal. És brutal.
Oh.
Esteu al Teatre Acadèmia, i jo també tinc una dèria en dir-ho fa un cert temps. Igual jo, perquè no ho coneixia tant, i des de que m'he involucrat en el món del teatre ara ho conec una mica més. Però és veritat que la sala petita no es coneixia tant, i fa poc que em dóna la sensació, poc, parlo... dos anys, una cosa així, que està visquent com un boom un altre cop, no? La sala petita.
La sensació és aquesta.
Sí.
Ja fa temps, per exemple, que crec que la Flyhard ja va començar un camí important en això, i que hi ha moltes sales, ara, el Versus, vull dir que s'estan fent molta feina, i el Maldà, evidentment, i crec que ara amb l'Acadèmia, no?, que també han aconseguit com fer com... O sigui, que estar en una sala petita no és un desprestigi, saps? Al contrari, no? Que té un valor importantíssim. I el fet de tenir el públic tan a prop, jo crec que això és un plus, tant per l'espectador com per l'actor, que és un repte,
Sí, sí.
Perquè ho notes tot.
El que diu la Marta, jo crec que una sala petita, segons com, és molt més complicada d'actuar que una gran.
Sí,
perquè és que no hi ha trampa. No hi ha trampa per lo bo, lo dolent, i els tens allà...
Clar, la connexió és tan directíssima, vull dir que amb platies grans també ho notes, perquè és que a vegades es crea aquí una sinergia que és brutal i dius com pot ser que estigui notant tan clarament el que està passant, no?
I és la respiració del públic, no?
De respiració, no? Això és una cosa que a mi m'apassiona. O sigui, veure com fas cada dia amb aquest públic i trenes també tal com estàs tu, o sigui, poder... i que es creï la màgia amb aquestes dues energies, això és brutal. Però, clar, amb les sales petites ja és que ho notes com...
Anem a això, què té de diferent aquest teatre de proximitat que no et dona una gran sala de teatre?
Home, a veure, no vull generalitzar, però has de ser molt precís.
Sí.
La resposta al públic és que és evident. Vull dir, els veus riure a un metre, o els veus sentir o plorar... Sí. Clar, és com si tu tinguessis aquí gent mirant-te, no?
T'ho pregunto diferent, Arnau. Per què aquesta obra necessita ser una obra de teatre de proximitat?
Doncs perquè... Ai...
Mira, jo m'ho preguntava, això. Poca conya, m'ho preguntava aquest matí, pensat, com funcionarà d'una altra manera, no?
Sí.
Pensava, a veure com funcionarà amb més distància. És un misteri, no ho sé. Com que ara l'hem fet així i estem acostumats a aquesta distància, després quan ho passes a un altre espai, jo penso que canviarà moltíssim aquesta obra, no ho sé. Hem d'intentar que no, perquè s'ha de crear... O sigui, com que el públic està tan a dins, no?, i forma tant part, serà un repte quan ho haguem de portar amb sales més grans.
Hi ha moltes picades d'ullet directes a l'espectador. Molts aparts, molts aparts. Jo estic parlant amb la Marta i faig una part al públic, que li dic directament, els interpel·l.
I saps què permet? Que és una obra que, com tu deies, es treballa al clown i tal, però crec que en el fons està molt arrelat també a una certa credibilitat o un cert joc. Vull dir que estan molt, molt arrelats, els personatges. I això, veure com ho portem a un espai més gran, serà un repte.
I tant, i tant.
I serà un plaer veure-ho, de moment, que estan al Teatre Acadèmia fins al 18 de febrer. Em queda un minutet, però em ve molt de gust preguntar-ho. Marta, projectes, com ho tenim, això?
A veure, projectes, doncs, mira, estem això, intentarem fer els bolos que puguem. Jo segueixo fent bolos de la Dona Fantasma, que començarem, segurament, ja puc... pràcticament dia ens anem a Argentina i sí, ens fa molta il·lusió de cara a l'estiu. Bueno, hi ha alguna coseta així també possibilitats que anem a fer a l'Havana Delicades, que és el nostre espectacle que sempre fem servir For Sport, perquè tenim una versió així com en plàquet i funciona moltíssim, vull dir que molt bé.
Arnau, amb 10 segons.
Estem de gira encara amb el Ricard, amb el Bon Policia, que fem 3 anys, i encara estem per tota Catalunya.
Sí. Marta Pérez, Arnau Puig, els veurem amb aquest Collar de la Reina. De veritat, aneu-hi que riureu molt al Teatre Acadèmia fins al proper 18 de febrer. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.